Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ya es hora que en tu familia hables con naturalidad del testamento. ¿En tu casa sigue siendo tema tabú? Hables o no hables, tienes que abordar este tema.
És un consell de Maria Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96. Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arcabisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arcabisbe. El Campanar, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 62a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. No puc mirar la gent sense indagar en els rostres. D'ençà que he tornat és així. Indago en els llavis, en els ulls, en les mans. Els llavis, els ulls, a les mans, els faig preguntes. Davant de qualsevol que se'm posi al davant, em pregunto: m'hauria ajudat a caminar aquest? M'hauria donat una mica de la seva aigua, aquell altre? Indago en tothom que veig, vianants, desconeguts, el carter, els amics d'abans, la venedora. Indago en tots, per tot arreu, a qualsevol lloc, en la gent amb qui em creu i em relaciono, o que freqüento al llarg de la vida. No puc evitar observar-los i indagar. Així és com divideixo la gent d'ençà que vaig tornar. D'algun ser a primer cop d'ull que no m'haurien ajudat a caminar, que no m'haurien donat un glob d'aigua. I no necessito que em parlin per saber que les seves veus són falses, com falses són les seves paraules. A aquests els escruto més estona, encara que de seguida n'hagi llegit la resposta. Indago en ells amb desesperació de tant com m'hauria agradat que fossin dels que m'haurien ajudat, de tant com m'hauria agradat poder estimar-los. El meu pare, quan vaig tornar. Intento descobrir en un plec dels llavis, en un esclat involuntari dels ulls, el senyal d'un potser. Ho intento amb desesperació. Els seus llavis, els seus ulls, no deixen de ser avars. Ells tampoc. Aleshores, qui? Qui em queda? I continuo indagant. Els que veig a primer cop d'ull que m'haurien ajudat a caminar són tan pocs. Em dic que sóc una estúpida. Ja no necessito que m'ajudin a caminar. No necessito que m'ajudin a veure. No necessito que ningú comparteixi el seu pa amb mi. Ara tot s'ha acabat. Però no puc estar-me d'indagar en els rostres i les mans, en les mans i els ulls. És una recerca miserable. Ja no són aquestes les preguntes que s'han de fer a la gent amb qui et creues en la vida, però els que he vist com se'ls aprimaven els llavis, se'ls entelava la mirada, a aquests ja no tinc res a dir-los. Em dic, és una ximpleria, cal girar full. Em dic que això realment no té importància avui. Què importa avui? Només sé que conec els éssers més del que cal conèixer-los per viure al seu costat i que sempre hi haurà entre ells i jo aquest coneixement inútil. Cadascú s'havia endut els seus records, tot el feix dels seus records, tot el pes del seu passat. A l'arribada vam haver de desfer-nos-en. Entràvem nus. Em direu que a un ésser humà se li pot arrabassar tot menys la memòria. No en sabeu res de res. Primer se li treu la condició d'ésser humà i aleshores l'abandona la memòria. La memòria se'n va a tires, com tires de pell cremada. Que puguis sobreviure així de despullat és el que no enteneu. És el que no us sé explicar. Vaja, pels pocs que han sobreviscut. Anomenem miracle l'inexplicable. I qui ha sobreviscut ha d'iniciar la reconquesta de la seva memòria. Ha de reconquerir el que tenia abans, el seu saber, la seva experiència, els seus records d'infància, la seva habilitat manual i les seves facultats intel·lectuals, la seva sensibilitat, la seva aptitud per somniar, per imaginar, per riure. Si no mesureu l'esforç que això costa, no val la pena que intenti fer-vos-ho entendre. D'alguns sé a primer cop d'ull que no m'haurien ajudat a caminar, que no m'haurien donat un glob d'aigua. I no necessito que parlin per saber que les seves veus són falses com falses són les seves paraules. Diu l'autora o autor d'avui que en aquests que li transmeten aquesta mala impressió, aquesta impressió insolidària, aquesta incapacitat de donar-se'n de la necessitat del qui tenen al costat i d'actuar en conseqüència, donant un cop de mà, aquí els qui li transmeten aquesta impressió de tancament els escruta més estona, ens deia. S'hi deté més estona i la sorpresa és, de fet, que ens digui que ho fa amb desesperació perquè no pot reconciliar-se amb la idea que estigui veient aquesta manca d'humanitat. Que tingui al costat algú que li transmet la impressió que podent ajudar simplement giraria la cara i no ho faria. Això potser ens sembla que és el pa nostre de cada dia, sabem que només passejar pels carrers de Barcelona o de qualsevol gran metròpoli doncs et trobes a cada cantonada o a moltes cantonades persones demanant, persones que t'expressen, que exposen la seva necessitat i davant de les quals doncs, normalment passem de llarg i fins i tot realment girem el rostre per doncs, no mirar aquells ulls que sembla que si els mires directament doncs, no puguis evitar correspondre en aquella demanda o en aquella necessitat. Aquesta és una realitat de deshumanització en la qual sembla que ens acostumem. L'autor o l'autora d'avui, de fet, està parlant no metafòricament, sinó de la seva pròpia experiència de necessitar aquesta solidaritat com l'única manera de sobreviure, perquè es tracta d'un autor o autora, avui, supervivent dels camps de concentració nazis. Per això diu, quan vaig tornar d'una experiència que ha quedat en la història contemporània com la del màxim horror. Tornar d'aquesta experiència, on? A què? A la vida ordinària. Està clar que les persones que van poder sobreviure, doncs n'hi ha algunes que no van poder reprendre una vida ordinària i algunes van cometre suïcidi, d'altres van embogir. Però n'hi ha moltes, la majoria dels supervivents van, almenys aparentment, superficialment, manar una vida ordinària. Aquest testimoni d'avui ens deixa constància que en aquesta vida ordinària, potser en la seva externalitat, hi ha una consciència que almenys la veu d'avui, l'autor o l'autora d'avui, no ni pot ni vol oblidar. Encara que al final ens digui això, que aquest coneixement és un coneixement inútil, perquè sembla, ell o ella mateixa en el text ens ho diu, que no li serveixi per res, al contrari, que sigui com una necessitat fora de lloc, aquesta de sondejar la profunditat de l'ànima per veure quina és la disposició vers l'altra necessitat. Fa impressió quan diu que entre aquests, els quals li hauria agradat d'estimar, hi havia el seu pare. El meu pare, quan vaig tornar. Intento descobrir en un plec dels llavis, en un esclat involuntari dels ulls, el senyal d'un potser. Ho intento amb desesperació. És bonica aquesta forma d'expressar-ho. Intenta descobrir el senyal d'un potser. Que aquella impressió, que aquells ulls endurits, entelats, ens diu, aquells llavis premuts, que es tanquen en aquesta deixar-se impactar per la vulnerabilitat. En aquests llavis premuts, en aquests ulls endurits, descobrir-hi el senyal d'un potser. Potser m'he equivocat en la meva impressió. Potser sí són capaços aquests ulls d'un flash de tendresa, d'allò que em donarà el senyal que hi ha una receptivitat. Una humanitat no feta pedra, aquesta imatge bíblica del profeta Ezequiel, que ens diu, trauré de vosaltres aquest cor de pedra i us en donaré un de carn. El cor de carn com una imatge del profeta per precisament descriure la capacitat del cor humà, que objectivament sempre ho és de carn, des del punt de vista emocional es pot endurir. Es pot tornar de pedra. De fet, aquest criteri que cerca, ens diu amb desesperació l'autor o l'autora d'avui, és el mateix i l'únic criteri que Jesús a l'Evangeli fa servir per parlar d'aquesta escena famosa del judici final. En el judici final, la pregunta no és si s'ha realitzat correctament el culte a Déu, important com això pugui ser o és, tampoc si s'ha reconegut i s'ha estudiat i s'ha après bé allò que constitueix el contingut formal d'una fe. Tampoc si s'ha estudiat la Bíblia o un altre text sagrat, sinó, en aquest judici final, allò que compta, en paraules de Joan de la Creu, és que al capvespre de la vida t'examinaran d'amor. I aquest amor, segons la paràbola de Jesús, no es mesura com la intensitat d'un sentiment que queda en l'interior de la persona, sinó que es mesura amb un fet, amb un fer alguna cosa per l'altre en el moment de necessitat. Donar aigua a l'assedegat, vestir el qui va nu, donar de menjar al famolenc, alliberar o visitar el qui està a la presó. Aquest és també el criteri que l'autor o l'autora d'avui espontàniament en tornar d'aquesta experiència del camp de concentració es troba a si mateixa, es descobreix a si mateixa desesperadament cercant aquests senyals en els rostres, els ulls, els llavis i en les mans de les persones amb qui es troba. Només sé que conec els éssers més del que cal conèixer-los per viure al seu costat i que sempre hi haurà, entre ells i jo, aquest coneixement inútil. Ho és d'inútil, aquest coneixement? Poc pràctic, segur. En el món tal com el coneixem i potser en el món tal com ha estat sempre, sembla que hi hagi unes actituds endurides que serveixin per tenir èxit. Que a qui les té li vagin més bé les coses i encara que no es parli o no es refereixi amb un èxit social, com a mínim pot portar la seva vida sense tantes cabòries, sense patir tant. En els Salms això s'expressa dient els injustos. Aquest seria el mot que l'Antic Testament fa servir per als qui en el text d'avui s'anomenen doncs, persones endurides o persones això que no caminarien amb un, o ajudarien a caminar que no donarien aigua. Aquests injustos de l'Antic Testament moltes vegades els salms es desesperen dient injustos com són, no passen penes, no estan malalts, els van bé les coses. Per què, doncs, aquest valorar la justícia si no és una actitud pràctica? Quan era adolescent vaig veure una vegada una pel·lícula, que ja no me'n recordo el títol, per dir que els actors, però sí que me'n recordo del que em va impactar, que era la trama d'un metge de fama i reconegut, que, de fet, tenia una aventura amorosa amb una hostessa de vol i després ell diríem que li feia mal amb ella, que la situació era de deixar-la, no? Crear unes expectatives i després abandonar-la i que acabava, crec, o fent-li violència a través d'uns intermediaris o fins i tot potser assassinant-la. Mentre que la qui, en aquest cas, quedava com a víctima, doncs no tenia cap recurs, no tenia possibilitat de desemmascarar aquest personatge públic que anava doncs, rebent, s'acabava la pel·lícula, que rebia els aplaudiments amb un acte que l'honoraven després que havia, doncs, comès o aquest assassinat o aquesta injustícia màxima. Aquest, recordo que em va impactar perquè vaig sentir que expressava una veritat de la vida, que és així, que hi ha persones que fan molt de mal amb altres o cometen crims directament i, doncs, sembla que aquí no passa res i poden continuar amb les seves vides tranquil·lament, mentre que persones que intenten viure amb un sentit de justícia, doncs, queden esclafades o eliminades directament. I això em va preocupar i em va fer donar moltes voltes, molts dies, fins que hi va haver un dia en què em vaig adonar, o aquesta va ser almenys la meva experiència, que era impossible mirar el que per mi en aquell moment d'adolescència, i ara crec que segueix sent el cas, em constitueix allò que anomenaria la joia del viure i la pau del cor, que és tenir una mirada sobre la realitat, capaç de creure en la bondat potencial de les persones i en aquesta haver estat fet el món per amor. Els detalls amb què això, que ara he dit així en abstracte, es manifesten el dia a dia, em va semblar que haurien estat impossibles de ser experimentats amb un cor endurit com el que necessàriament ha de tenir la persona que comet un crim i després, doncs, fa veure que no passa res. Per tant, va ser d'una forma senzilla aquesta experiència que distingeix entre l'aplaudiment exterior o els èxits de cara en fora i aquesta pau del cor i aquesta joia del cor, que és el tresor, fins ara almenys, per mi més preuat i que no puc ni comparar a cap altra realitat viscuda. I aquest sí, té una relació directa entre la capacitat de tenir-lo de carn, el cor, i no de pedra. Primer se li treu la condició d'ésser humà i aleshores l'abandona la memòria. La memòria se'n va a tires, com tires de pell cremada. Aquesta és la realitat de despersonalització que l'autor o l'autora d'avui ens descriuen i respecte del qual ens diu: no en teniu ni idea, no sabeu res de res. Si creieu que això no és possible, si creieu que en l'ésser humà hi ha una capacitat de servar aquest món interior, aquest món de la memòria, aquest món on, de vegades, per més que et passin males coses a fora, pensa, sí, però aquí dintre no hi entra ningú. I la veritat terrible que desvela aquest testimoni és: i tant si s'hi entra en aquest món, i tant si és vulnerable aquest món interior, quan les circumstàncies externes despersonalitzen fins a l'extrem que va passar en els camps de concentració, perquè en realitat la persona no té dos mons, un de dins i un de fora, i la relació entre l'un i l'altre és el que també va experimentar la filòsofa Simone Weil quan va fer la seva experiència de fàbrica. Ella va treballar en diferents fàbriques, en principi no es pot ni comparar aquesta situació de fàbrica amb una situació de camp de concentració, però en aquesta situació molt més habitual, que és la de fàbrica, en aquesta situació la filòsofa Simone Weil va experimentar en el dia a dia durant no pas tant de temps, va ser un any en què ella ho va viure, això, però en aquest any era suficient com per adonar-se'n que si passava tot el dia amb una cadena de producció d'una fàbrica on la seva capacitat de pensar i la seva capacitat de sentir no només no eren valorades, sinó que havien de ser sistemàticament suprimides per poder anar a la velocitat que li demanaven. És a dir, ella havia d'esdevenir o convertir-se a la pràctica en una màquina per poder complir amb la velocitat amb què havia de produir. Això en ella exercia o tenia una conseqüència que era quedar anul·lada la seva capacitat mateixa de pensar. Per això, en el seu diari de fàbrica ens diu com admira les persones que després d'una jornada laboral d'aquestes característiques encara cerquen, per exemple, de formar-se culturalment, en lloc de buscar una evasió, típicament diríem el futbol, la beguda o aquesta rutina que ja no permet plantejar-se què vull, qui sóc, què crec que he de fer o podria fer a la vida. El text d'avui pertany al llibre La mesura dels nostres dies, de l'autora francesa Charlotte Delbault. Aquest llibre ha estat traduït al català aquest any, 2019, però l'original és de 1971 i l'autora va morir als anys 80. Era una comunista francesa que va ser empresonada per la policia nazi a França, juntament amb el seu marit. El marit va ser afusellat i ella va ser deportada a Auschwitz juntament amb un comboi de 230 dones, de les quals només 49 van sobreviure. Va ser deportada l'any 42, alliberada el 45, o sigui que va passar-hi 3 anys a Auschwitz. Va escriure quan va poder, després del seu alliberament, però un dramaturg i director escènic conegut li va recomanar que guardés, que deixés reposar el text, i ho va fer durant 20 anys. I després, al cap de 20 anys, per això la publicació en francès és de l'any 71, el que va fer va ser anar a buscar algunes de les dones amb qui havia compartit aquesta experiència per sentir, per escoltar i recollir el testimoni de com eren les seves vides, comptant sempre que la sensació que l'horror l'havien deixat enrere havia de ser contrastada amb quines conseqüències tenia aquesta experiència en el dia a dia. I d'aquest testimoni del dia a dia, després de 20 anys, d'aquest grup de dones que s'havien conegut en el camp i que després doncs, han tingut aquesta inserció en la normalitat d'una vida després de l'experiència, d'aquí n'emergeix un retrat del que és la humanitat comuna, l'ésser humà, de l'experiència humana, i sobretot un retrat molt més profund i potser desestabilitzador o original o diferent del que seria l'experiència dels presoners dels camps de concentració. El text d'avui l'hem escoltat en la traducció de Valèria Gallart. Això és tot per avui. Us hem acompanyat, com sempre, Antoni Huguet a les vies de so i Teresa Forcades al micròfon. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.
Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi. Si m'heu conegut a mi, també coneixereu el meu Pare. Des d'ara ja el coneixeu i l'heu vist.
Joan 14, 6, 7. Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí i les vésperes a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.